branca mientras las hacen.
Bon dia, són les dues.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
El govern confirma les negociacions amb Esquerra i els comuns per aprovar un segon suplement de crèdit de 1.800 milions d'euros que permeti mantenir l'administració funcionant amb els pressupostos prorrogats. La consellera Sílvia Paneque ha agraït la col·laboració de tots els partits.
Treballar i parlar amb aquests dos grups parlamentaris que són els que van permetre la investidura. Del diàleg i del treball n'han sortit aquests tres, per tant tenim la confiança que pugui sortir un nou decret que acabi d'incorporar aquests recursos.
Avui el govern ha aprovat un primer suplement de crèdit per valor de més de 2.000 milions d'euros. És dimarts, 25 de març de 2025, i tenim més titulars. Tensió entre els diferents partits a poca estona del ple monogràfic sobre Rodalies al Parlament, en què el president Illa donarà explicacions. Sònia Kerr.
Esquerra i Junts per Catalunya demanaran la reprovació de la consellera Sílvia Paneque. En el cas de Junts, també volen el cessament, segons ha anunciat la portaveu parlamentària Mònica Sales.
I ens posicionarem perquè el Parlament vote i aprove la seva reprovació i el seu cessament, i veurem però què fan els seus socis de govern, Esquerra i els comuns.
Per la seva banda, el PSC proposarà fixar un calendari pel traspàs del servei a la Generalitat.
El govern espanyol aprova la llei per la protecció dels menors en entorns digitals.
La normativa eleva els 16 anys d'edat mínima per obrir un compte a les xarxes socials, obliga a tenir controls parentals als mòbils i tipifica com a delicte la difusió d'imatges pornogràfiques generades per intel·ligència artificial.
El riu Segre multiplica per 10 el seu cabal a Lleida pels desembassaments del pantà de Rialp entre la Noguera i l'Arc d'Urgell.
Les reserves dels embassaments continuen creixent i els que depenen de la Generalitat ja superen el 57% de la seva capacitat.
I volem saber si ha de venir més pluja. Lluís Mi Pérez, bon dia.
Bon dia, un temps del tot primaveral, el que estem tenint al llarg de les últimes hores, i de fet una bona mostra és la situació actual. Núvols que creixen d'una forma evident, algun xàfec fins i tot que ja es va escapant al Prepirineu, gotellades a les comarques de Girona, també les de Barcelona, però entremig grans clarianes que de fet a hores d'ara també són les dominants a les terres de Ponent, cap a les terres de l'Ebre o al Camp de Tarragona. Independentment, un temps d'hivern a l'Alt Pirineu, on hi està nevant, i de fet ho continuarà fent cap a l'Aran, nord del Pallars Sobirà i d'Andorra, a cotes d'uns 1.500 metres. Al llarg d'aquesta tarda, compta amb algun patac d'aigua amb calamarsa i tempesta, que caurà sobretot entre el Vallès Occidental i Oriental, el Maresme, el Barcelonès, el Mollanès, el Bages i la comarca d'Osona, així com la de la Selva, i ja avançada la tarda a les muntanyes de Tarragona. Fins i tot aquest vespre hi haurà alguna tempesta intensa cap a les Terres de l'Ebre o les comarques de Ponent. Demà un temps una mica més tranquil, però encara a la tarda algun xafaguet al nord del país. Ho seguirem a la xarxa.
L'Ajuntament de Barcelona invertirà 300 milions d'euros els propers 4 anys per tirar endavant el Pla de Barris,
que beneficiarà un de cada 4 ciutadans de la capital catalana. S'hi faran més de 300 actuacions a 27 dels 73 barris.
En cultura, la Catedral de Barcelona es converteix en la Talaia de la ciutat amb una nova experiència de realitat augmentada.
Des del terrat de l'edifici es podran identificar els principals espais emblemàtics barcelonins amb l'ajuda d'un dispositiu electrònic.
Esport, Roger Sánchez, nova cita al Palau per al Barça de bàsquet a l'Euroliga.
Els blaugranes reben el Bayern de Munic a partir de 8:45 amb l'objectiu de continuar en les places d'accés al play-off de quarts de final i intentar aspirar al top 4, que donaria factor pista favorable a la sèrie.
El control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i la coordinació, la Sònia Kerr. Passa en gairebé 4 minuts de les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El govern confia aprovar un segon suplement de crèdit per valor de 1.800 milions d'euros que permetrà el funcionament de l'administració amb els pressupostos prorrogats. La consellera Sílvia Paneque ha confirmat que les negociacions amb Esquerra i els comuns estan ja en marxa. Justament avui, el govern ha aprovat el primer suplement de crèdit per valor de més de 2.000 milions d'euros. Mon Carvajal, bon dia.
Bon dia. El govern ha aprovat un decret llei de suplement de crèdit que augmentarà el pressupost prorrogat en més de 2.000 milions d'euros. Segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque, el govern és conscient que està en minoria, però també que cal tenir múscul per permetre enfortir els serveis públics. Per això ha agraït el to constructiu d'Esquerra i els comuns amb qui han acordat el suplement, però també l'exigència a l'hora de negociar, i s'ha mostrat esperançada d'aconseguir el segon suplement de crèdit de 1.800 milions.
Notem un to molt constructiu per part dels socis d'investidura, dels partits que varen permetre la investidura a aquest govern, però també molt exigent. ha de ser així, així ho entomem, i això requereix doncs de molt de treball, i això no és un escull, és un camí de negociació que ens hem marcat.
El suplement haurà d'aprovar-se al Parlament en un mes. D'altra banda, el govern també ha aprovat invertir 8,8 milions d'euros per augmentar l'oferta de cursos de català per adults. Hi haurà més professors i es crearan fins a 140.000 places a partir de l'any vinent.
Tensió entre els diferents partits a poca estona del ple monogràfic sobre Rodalies, que arrenca a les 3 de la tarda al Parlament amb la compareixença del president de la Generalitat, Salvador Illa. Junts i Esquerra demanaran la reprovació de la consellera Sílvia Paneque. A més, Junts també reclama la seva dimissió, mentre que el PSC proposarà fixar un calendari per al traspàs del servei a la Generalitat.
Segons dades de territori, Rodalies ha patit una incidència greu cada 2 dies i mig entre el 2021 i el 2024.
Pere Sanz.
Junts apunta directament contra la consellera Sílvia Paneque i presentaran una proposta de resolució que inclourà la seva reprovació i cessament. La portaveu parlamentària de Junts, Mònica Sales, vol que republicans i comuns es posicionin pel que fa a la gestió de la consellera.
I ens posicionarem perquè el Parlament vote i aprove la seva reprovació i el seu cessament. I veurem, però, què fan els seus socis de govern, Esquerra i els comuns.
Doncs la portaveu d'Esquerra Republicana al Parlament, Esther Capella, ha avançat que demanaran la dimissió dels presidents de Renfe i Adif i la reprovació també de la consellera Paneque.
Per encaparrar-se a fer de paratxocs del Ministeri en lloc de posar-se al costat dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya.
I des dels comuns, el seu portaveu, David Cid, ha recordat a Junts que consellers de Convergència i Unió no van afrontar els problemes estructurals de Rodalies.
Sembla molt bé exigir responsabilitats a la senyora Paneque, i evidentment nosaltres també creiem que ha de ser així, ha de donar explicacions i la senyora Paneque ha de donar la cara, però en tot cas aquí hi ha hagut governs durant 12 anys que hi havia un traspàs que s'havia de concretar i els consellers de territori han estat desapareguts.
Amb tota la consellera de territori, Sílvia Paneque, confia que el debat aquesta tarda de Rodalies s'afronti en to constructiu.
Esperem un to positiu, esperem que els grups parlamentaris tinguin, que segur que la tenen, la consciència que aquesta és una qüestió estructural del país.
És la primera vegada que la Cambra Catalana tindrà un monogràfic sobre el servei ferroviari.
Per la seva banda, les plataformes de viatgers lamenten que les autoritats s'escudin en les obres per justificar el mal funcionament de Rodalies. Asseguren que no poden esperar 2 anys per començar a notar millores.
Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis de Transports Terminus, reconeix, però, que el pla de millora de Rodalies que va començar fa 3 anys té un propòsit ben definit i espera que les inversions es mantinguin en el temps per capgirar la situació de precarietat actual. Són declaracions a la xarxa.
A diferència dels plans anteriors i promeses anteriors, aquestes inversions que es van començar fa 2-3 anys estan englobades dins el pla de Rodalies. El darrer pla de Rodalies, a diferència dels anteriors, està més planificat en aquesta cerca de la qualitat del servei i de la resistència, sobretot, del servei. No és tant el d'abans, que eren lluvies de millones que no es prometien mai, que a més eren plans faraònics.
El Consell Executiu també ha aprovat les modificacions d'impostos pactades amb Esquerra i els comuns, entre elles l'augment de la taxa turística, de l'impost de transmissions patrimonials i la reducció de l'IRPF per a rendes inferiors a 33.000 euros bruts anuals, una rebaixa que els experts consideren necessària i que afectarà el 63% dels contribuents.
La presidenta de la Comissió Fiscal del Col·legi d'Economistes de Catalunya, Carme Jové, ha detallat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa l'impacte positiu que tindrà aquest canvi a l'hora de passar comptes pels rendiments del treball, que són els que afecten, de fet, la majoria dels ciutadans.
Doncs bé, l'escala de tributació a Catalunya, pels que tenen les rendes més baixes, comença amb un 20%. Això vol dir que la majoria de gent que treballa li retenen, si té molts pocs ingressos, un 19%, i a Catalunya paga un 20%. Doncs bé, el que s'ha volgut fer és modificar aquest decalatge, que aquest 20% passi al 19%.
Per aquest motiu, Jové ha destacat que Catalunya fins ara era l'autonomia que més tributava de tot l'Estat.
Notícies en xarxa.
Anem ara fins a Madrid perquè el govern d'Espanya ha aprovat la llei per la protecció dels menors en entorns digitals, una normativa que eleva als 16 anys l'edat mínima per obrir un compte a les xarxes socials, que obliga els fabricants de mòbils a incorporar sistemes de control parental i que tipifica com a delicte la difusió d'imatges pornogràfiques generades per intel·ligència artificial. Esther Minguell, bon dia.
Bon dia. Aquesta llei inclou reformes al Codi Penal per tal de poder protegir els menors en l'accés a l'entorn digital. Crearà ordres d'allunyament virtual entre agressors i víctimes, castigarà com a delicte qui posi material pornogràfic a disposició de menors i també la creació de continguts vexatoris amb intel·ligència artificial. Ho detalla el ministre de Presidència, Félix Bolaños.
Tipificamos las deepfakes de contenido sexual o gravemente vejatorio como delitos contra la integridad moral. Es decir, contenidos creados con el ánimo de parecer reales y de un alto grado de realismo para vejar a personas individuales o que parezca que están teniendo o bien comportamientos vejatorios o bien actividades de naturaleza sexual.
Aquesta llei que haurà de rebre el vistiplau al Congrés dels Diputats obliga també els fabricants de mòbils a incorporar sistemes de control parental. Eleva als 16 anys l'accés a xarxes socials i veta l'ús entre els menors del mecanisme de recompenses virtuals presents en molts videojocs. En l'àmbit educatiu inclou formació per alumnes i professors sobre l'ús responsable de les tecnologies i en sanitat preveu testos per la detecció de comportaments addictius.
A Catalunya, Educació prepara un nou model de formació afectivo-sexual que desplegarà el proper curs als centres. El departament ultima aquests dies el document amb els aprenentatges de cada etapa educativa, que ha de passar ara per un procés participatiu perquè entitats i professionals hi puguin fer aportacions.
Aquest nou model d'educació sexual integral es posarà en marxa el proper curs i vol treballar valors relacionats amb l'afectivitat i la sexualitat des dels 3 anys i fins als 16. Ho ha explicat a la Comissió d'Educació del Parlament la directora general d'Educació Inclusiva, Susana Tarapiella.
El que volem treballar és tota una sèrie de valors que són importants, estiguis en l'etapa que estigui, i que són uns valors fonamentals per a una societat democràtica. És fonamental parlar del respecte, de la no discriminació, de la igualtat. Tots aquests valors donen igual en l'etapa educativa que estiguem. S'han de treballar i s'han de desenvolupar.
Aquest document es penjarà al portal de participació i podrà rebre aportacions per acabar de definir-lo. Inclou formació també als diferents agents escolars, com ara els tutors.
No deixem les qüestions vinculades a l'educació sexual i ens traslladem a l'Alt Urgell, que enceta una campanya en àmbit comarcal per prevenir agressions sexuals a joves i, en concret, se centra en la influència que hi pot tenir el porno.
Sota el lema "El porno és fake", es vol incidir en el risc d'un ús abusiu en edats preadolescents.
Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
Des de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell i des del Consell Comarcal asseguren que actualment hi ha estudis que indiquen que alguns infants ja tenen el seu primer contacte amb el porno als 8 anys, fruit de l'accés massiu a continguts que ofereix internet. Per això, el Galonso, tècnica d'Igualtat de l'Alt Urgell, considera important que les famílies i les institucions parlin obertament amb els menors sobre educació sexual i afectiva.
Tot està creat per poder donar curiositat a la canalla per a que facin aquell clic que els importi a allò, no? I si això ho sumem amb que són temes que a vegades a casa no en parlem, i hi ha molt silenci, la curiositat augmenta i els clics augmenten i aleshores comencen a tenir informació externa i no a casa, i aquí pues, esdevé una problemàtica.
Amb aquest objectiu, al llarg d'avui es fa una jornada informativa a la Seu d'Urgell adreçada especialment a les famílies i als docents. La campanya es desenvoluparà des d'ara i vol incidir en l'objectiu de promoure unes relacions afectives sanes i sense violència.
Passen 12 minuts a les dues, més de 5.000 professionals de tota Europa assisteixen al Congrés Infarma, que se celebra fins dijous a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. En el marc de la trobada es presentarà una nova aplicació per al mòbil anomenada La Meva Farmàcia. També s'abordaran temes com els medicaments per perdre pes i els problemes de salut mental en relació amb la imatge corporal. Maite Polo, bon dia.
Bon dia. Fa uns minuts s'ha inaugurat el Congrés Infarma amb discursos del president del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona i dels Col·legis de Catalunya, Jordi Casas, també és president de l'Infarma, i de la consellera de Salut, Olga Pané, que ha ressaltat el valor de gran utilitat de les farmàcies de Catalunya com a instruments sanitaris. La consellera ha destacat els nous avantatges digitals, com ara la nova app La Meva Farmàcia, que es presentarà demà passat en aquest congrés i connectarà farmacèutics i farmacèutiques amb els usuaris.
Esa experiència que habéis anunciado que va paralela a La Meva Salut, debemos encontrar la manera de que s'encuentren.
El programa científic d'Infarma compta amb més de 50 sessions que impartiran un centenar de ponents, com ara de la vigorèxia a la cosmeticorèxia, nous reptes en salut mental, la intel·ligència artificial a les farmàcies i els medicaments per animals.
Primeres conseqüències del desembassament del pantà de Rialp entre la Noguera i l'Alt Urgell. El riu Segre ha multiplicat per 10 el seu cabal a Lleida en tan sols una setmana. De fet, des d'aquest matí l'aigua ja ocupa part de les zones enjardinades de la canalització del riu. UAU Lleida Ràdio, Marc Ripoll.
Aquesta és una de les conseqüències del desembassament que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre manté des d'aquest dilluns al migdia al pantà de Rialp per regular el nivell de l'aigua en arribar gairebé al 100% de la seva capacitat. El cap de Servei de Planificació de la Confederació Hidrogràfica, Rogelio Galván, ha destacat els valors rècord als quals ha arribat el pantà de Rialp.
I la situació en aquest sentit és bona, molt bona, en el Segre, en el Pallaresa, en el Llobregat-Ribagorçana, O sea, la situación es muy distinta de lo que hemos vivido en 2024 y especialmente 2023, donde hubo una situación de sequía extraordinaria muy grave, también de las mayores que se recordaban, lo que no nos da idea de estos cambios tan drásticos que muchas veces tenemos.
Diverses poblacions per on passa el riu Segre, com Lleida o Balaguer, han restringit l'accés de la canalització.
Canviem de capital, arrenca la nova edició del Pla de Barris de Barcelona, que beneficiarà un de cada quatre ciutadans de la capital catalana i que s'allargarà 4 anys. En total, l'Ajuntament ha previst invertir 300 milions d'euros per fer més de 300 actuacions a 27 dels 73 barris de la ciutat. Són 4 més que en l'anterior pla. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. El pati interior i el saló de cent de l'Ajuntament han estat els escenaris triats per l'alcalde Jaume Collboni per donar el tret de sortida al nou Pla de Barris 2025-2028, un instrument que per primer cop preveu actuacions en tots els de Ciutat Vella i intervencions específiques als barris de muntanya i el de nova creació de la Marina de la Zona Franca. Com en els anteriors plans, aquest preveu tota mena d'actuacions de petita cirurgia urbanística, de rehabilitació d'habitatges i d'adaptació al canvi climàtic, però també campanyes per fomentar la lectura i l'ús del català, projectes de benestar emocional o contra la soledat no volguda. Segons dades dels experts i gràcies al pla, l'índex de vulnerabilitat ha baixat un 3% i la taxa d'abandonament escolar un 7% en els últims 10 anys als barris on s'aplica.
Ho fem amb la convicció que aquestes polítiques de distribució de la riquesa són les que donen sentit a tota la resta de coses que fem. Quan estem treballant doncs, perquè la ciutat creixi econòmicament, tingui oportunitats i hi hagi activitat econòmica, ho fem en el fons també perquè aquest creixement i aquesta prosperitat arribi a tots els racons de la ciutat de Barcelona.
Només aquest primer any el nou Pla de Barris preveu invertir 40 milions d'euros, dels quals 30 seran per millora de l'espai públic i 10 per a mesures de caràcter social.
A Vilassar de Mar, el Maresme ha tirat endavant aquest matí la moció de censura a l'alcaldessa de Junts, Laura Martínez, ha estat amb els vots d'Esquerra Republicana, la CUP, els comuns i els regidors del PSC en contra del parer del partit. Per cert, de fet, han estat expulsats de la formació pel seu suport a aquesta moció de censura. Mataró Ràdio, Lluís Martínez, bon dia.
Hola, bon dia. Laura Martínez ha deixat de ser aquest dimarts alcaldessa de Vilassar de Mar. Un acord tripartit de tres forces d'esquerra, Vavor, el PSC i Esquerra, han acabat donant els fruits esperats i han sumat els vots necessaris per desallotjar Junts del govern municipal. Tal com estava previst, la moció de censura s'ha consumat i ha servit per fer el relleu a l'alcaldia i entregar la vara de comandament a la nova alcaldessa de Vavor, Elena López. 11 regidors dels 21 del ple municipal han dit sí a rellevar Laura Martínez. Una majoria absoluta suficient perquè Elena López hagi pres possessió del càrrec entre forts aplaudiments. Ha promès començar una nova etapa al municipi i ha dit que ho fa amb un govern més fort, més ampli i més plural que l'anterior. Fins i tot ha ofert mà estesa a la fins ara alcaldessa de Junts per tirar endavant grans projectes de poble. De la seva banda, Laura Martínez els ha titllat de mentiders i d'orquestrar una moció de censura des del minut zero, quan va quedar en minoria amb la marxa primer d'Esquerra Republicana i després dels socis de govern d'Estimem Vilassar. L'acord, com deies, ha tirat endavant malgrat que el PSC ha decidit expulsar de forma preventiva els tres regidors socialistes per haver donat suport a la moció de censura. Una expulsió que encara no s'ha comunicat de forma oficial a la direcció local i que en qualsevol cas no comparteixen.
Gràcies, Lluís Martínez. Doncs tensions i mala maror a Vilassar de Mar i també a les Terres de l'Ebre, perquè l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant han dit que esgotaran totes les vies possibles i si cal recorreran als tribunals perquè s'acceptin les al·legacions que han fet a favor d'un únic emplaçament del magatzem nuclear. Avui n'han explicat els motius. Ràdio Hospitalet de l'Infant, Ariadna de la Calle.
Les al·legacions es basen en tres punts principals. Escoltem Assumpció Castellví, alcaldessa de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant.
La primera és que nosaltres el que defensem bàsicament és que volem un únic emplaçament, és a dir, un municipi, un magatzem, com es fa a tota la península. La segona és doncs la manca de concreció dels residus especials, perquè queda molt clar que hi ha 4 contenidors per residus d'alta intensitat que venen de França, però no queda gens clar els residus especials. El tercer diguéssim, al·legació és la ubicació. La ubicació la trobem inadequada.
Els terrenys on es vol construir el magatzem temporal a Vandellòs 1 estan qualificats per acollir un centre tecnològic destinat a la investigació i desenvolupament de tecnologies d'energia elèctrica, i la implantació d'un magatzem nuclear comprometria seriosament aquesta planificació.
I al Parlament s'ha aprovat per unanimitat la proposta de resolució que reclama al govern una escola nova pel municipi de Rosselló, al Segrià. El text comptava amb el suport de Junts, el PSC, Esquerra, els Comuns i el PP.
El ple municipal, de fet, ja va aprovar aquest text el passat mes de desembre.
Ràdio Rosselló, Laura Alcalde.
Amb la presència de part de l'equip de govern, de l'oposició i també de l'AFA i la plataforma Nova Escola Rosselló, la Comissió d'Educació i Formació Professional del Parlament ha aprovat per unanimitat aquesta proposta de resolució consensuada per diferents grups polítics que fa realitat o ha de fer realitat una nova escola al municipi. La presidenta de l'AFA, Núria Jordan, ha dit que aquesta aprovació els impulsa a seguir lluitant per aconseguir l'objectiu, que Rosselló tingui una escola nova.
Dona una mica de ganes de continuar lluitant, perquè dius, tenim recolzament a nivell polític també, i s'agraeix que els grups de Rosselló s'hagin unit per aquesta causa.
Dels 260 alumnes del centre, 149 es queden al menjador, un dels espais amb més deficiències, perquè els obliga a fer 3 torns per dinar. Ara tots els agents pensen en quin serà el següent pas d'entrada amb l'arranjament de l'espai menjador, humitats i coberta, amb el 500.000 d'euros que tenen atorgats a través d'un ajut del Servei Territorial d'Educació a Lleida, que esperen almenys resolgui les urgències més imperioses que presenta el centre.
I és moment per la cultura. La Catedral de Barcelona es converteix en la talaia de la ciutat amb una nova experiència de realitat augmentada. Des del terrat de l'edifici es podran identificar els principals espais emblemàtics barcelonins amb l'ajuda d'un dispositiu electrònic. David Navarro, bon dia.
Bon dia. A través d'una aplicació instal·lada en un telèfon mòbil, la Talaia de Barcelona permet explorar la ciutat en 360 graus des dels recentment renovats terrats de la catedral. Sobre la imatge de la ciutat apareixen sobreimpressionats els punts d'interès que, quan l'usuari els toca, aporten informació detallada sobre 45 edificis religiosos, monuments i elements de patrimoni natural, com la Sagrada Família, Santa Maria del Mar, el Camp Nou o la costa del Baix Maresme. El degà del capítol de canonges de la catedral, el doctor Santiago Bueno Salinas, ha destacat la situació privilegiada de l'edifici.
Fer-ho des d'aquí, des de la catedral, és molt interessant perquè és un punt molt cèntric. De fet, és l'únic punt cèntric que compta amb uns terrats, amb unes terrasses com les nostres, des de les quals es pugui gaudir de la vista tota la ciutat. Perquè, clar, si ens anem al Tibidabo queda massa lluny. O si és Montjuïc queda també en un costat. La Sagrada Família, que també és un punt molt alt, no compta amb unes terrasses tan àmplies on pugui haver-hi tanta gent.
La Talaia de Barcelona està disponible en 7 llengües i està inclosa dins del preu de l'entrada per pujar als terrats.
El patronat de la Sagrada Família ha preseleccionat els artistes Miquel Barceló, Cristina Iglesias i Javier Marín perquè proposin una creació artística a la façana de la Glòria.
En un comunicat, la Junta ha explicat que quan rebin els tres projectes dels artistes decidiran si el disseny el fa un de sol o bé es combinen les creacions d'alguns dels preseleccionats. També indiquen que els treballs del temple continuen segons el calendari previst i que actualment es concentren en la culminació de la Torre de Jesucrist i a l'inici del terminal de la Creu.
I el Teatre Lliure de Barcelona entrega avui per primera vegada el Premi Anna Pérez Pagès, un nou guardó que vol reconèixer el periodisme cultural de qualitat que es fa a la ciutat.
El premi l'han impulsat un grup d'amigues de la periodista barcelonina amb la intenció de retre un homenatge a qui va ser una de les professionals culturals de referència. Una d'elles, Anna Auric, ha explicat a la xarxa l'origen del premi.
És una festa del sector, vol ser una festa per recordar l'Anna perquè al final això tot surt, no sé si ho sabeu, surt del funeral mateix, o sigui que unes quantes persones van començar a parlar i a dir s'ha de fer alguna cosa, hem de fer no sé què, una festa, un premi, un homenatge, i serà un reconeixement a algú i a més una festa i un homenatge a l'Anna.
Les impulsores del Premi Anna Pérez Pagès esperen que tingui recorregut i en un ambient festiu es converteixi en un espai de trobada del periodisme cultural.
I ara, moment pels esports. Que ens porten Roger Sánchez. Roger, bon dia. El Barça de bàsquet continua afrontant duels decisius a l'Eurolliga.
Bon dia, Marta. Els blaugranes reben aquest vespre a partir de 8:45 el Bayern de Munic al Palau, una nova cita de l'Eurolliga, com dèiem, quan queden 4 jornades per tancar la Lliga regular. Els culers buscaran consolidar-se en les places d'accés directe al play-off de quarts. El tècnic Joan Peñarroya espera un partit molt exigent.
És un rival que et pot fer, doncs, amb aquesta utilització de la línia de 3 punts parcials importants en poc de temps, perquè a més té excel·lents llançadors. Bueno, un extra de concentració i un extra d'energia, pues, en un partit important tant per ells com per nosaltres, perquè, bueno, pues, ens apropem al final de la competició.
Encara en bàsquet, a la Champions masculina avui es tanca la lligueta de vuitens de final. El Baxi Manresa visita la Laguna Tenerife a partir de les 8, encara amb opcions de ser a quarts de final. Han de guanyar i esperar una derrota de la Regiana, que juga a casa davant el Petkimsport Turk. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
Una última oportunitat on els manresans els tocarà guanyar i esperar. L'equip de Diego Campo no podrà comptar amb Cameron Hunt, encara recuperant-se de la lesió al maluc, i Armel Traoré, afectat del genoll. Carlos Flores, membre del cos tècnic del Baxi Manresa, explica que només els queda fer la seva part de la feina.
Intentarem fer-ho el millor possible, com ho fem sempre en cada partit, i traure una victòria, i després esperar que els resultats ens acompanyin per intentar passar de ronda, però bueno, crec que el prioritari és això, no? Anar amb aquest convenciment, creient que podem fer bé les coses i intentar treure la victòria.
El desenllaç d'aquest grup K de la Basketball Champions League començarà a les 8 del vespre en una jornada unificada.
Pel que fa al futbol, el Barça ja prepara el partit de dijous davant l'Osasuna. Montjuïc recuperarà Íñigo Martínez. La majoria també d'internacionals ja s'han exercitat avui, per exemple, Lamine Yamal i els altres internacionals espanyols. Serà baixa molt probablement Pau Cubarsí, que avui s'ha entrenat al marge. Pel que fa a l'hoquei patins, ahir el Barça derrotava el Calafell a l'hoquei lliga masculina 3-2, remuntada amb 3 gols als últims 4 minuts, els 3 de Matías Pascual. El tècnic blaugrana David Cáceres era crític, tot i l'èpica victòria.
No marxem molt contents del partit que hem fet. Penso que hem regalat els primers 12-15 minuts i no ens podem permetre a casa regalar tants minuts i tornar a començar amb el marcador per darrere. I el que sí que no puc dir de l'equip és que s'entrega fins al final. El que passa que hem d'aconseguir que no arribem tan apurats als finals de partit.
I en waterpolo avui tenim partidats a la divisió d'honor masculina. S'enfronten els dos primers, Sabadell-Barceloneta, a Can Llong, a partir de les 8. Edu Lorrio és el porter del Keio Club Natació Sabadell.
Los objetivos es ganar, demostrar un buen nivel, resacirnos también del mal sabor de boca del otro día en Cotor, que no conseguimos tener el partido como queríamos. Pero bueno, como te digo, un partido de máximo nivel y con la vista puesta en la semana siguiente que tenemos reco el primer partido de semifinales de la Eurocup.
Tot plegat amb la segona etapa de la Volta Ciclista a Catalunya ja en marxa. Han sortit de Banyoles, arribaran a Figueres. El britànic James Matthew és el primer líder de la prova.
Gràcies, Roger Sánchez, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
Propostes en xarxa.
Atenció, geganters i geganteres, perquè prop de 40 colles del Bages i el Berguedà es reuniran a finals de març a Sallent per celebrar la 25a trobada comarcal. Cap de setmana de març, Sallent es converteix en la capital gegantera del Bages-Berguedà. Això vol dir que els dies 29 i 30, l'activitat gegantera es concentrarà en aquest municipi bagenc. Des del 1996, la cita ha anat voltant per les dues comarques, i aquest any coincideix amb l'Alçat, la festa dels gegants i nans a Sallent, que és una de les dates destacades del calendari. Per celebrar-ho s'ha preparat un programa ben variat. L'Espai Cultural Fàbrica Vella acollirà l'espectacle d'obertura, de reull, però també hi haurà un concert de gralles, una trobada de gegantons i elements infantils, exposicions o, fins i tot, una cercavila nocturna que farà passejar gegants bojos i manotes. A més, s'aprofitarà la vinentesa per presentar un llibre CD que inclou les músiques de les figures locals. Ara bé, la cirereta del pastís es reserva per diumenge, quan es reuniran la quarantena de colles, una participació rècord. I per rematar-ho, una altra coincidència, els 40 anys de la proclamació de la primera ciutat gegantera de Catalunya a Sallent. Dissabte 29 i diumenge 30 de març, Sallent es converteix en la 25a capital gegantera del Bages i el Berguedà. En trobareu més informació al web municipal sallent.cat.
Sabies que...
Beure vi implica prendre-la en copa. Potser davant l'absència d'aquesta no et quedi cap altra que beure-la en got, però de seguida t'adonaràs que el sabor canvia completament. De fet, el vi sempre s'ha de beure en una copa, ja que sense importar si és negre o blanc, té entre 400 i 500 substàncies volàtils i aromàtiques que es podrien perdre a l'aire si el prenem en qualsevol altre recipient. tot un error, ja que no ens permetria poder descobrir bé tot el sabor, aroma i notes de la beguda. D'altra banda, pensa que les copes de vi solen ser força amples, la qual cosa fa que sigui possible que puguem moure el vi per després olorar-lo. Però per què es fa això? Doncs precisament per allò esmentat pel que fa a les substàncies volàtils i aromàtiques, atès que aquestes es mouran i sense que surtin de la copa podrem apreciar les notes característiques del vi que estiguem a punt de beure. És més, mai no s'ha d'omplir la copa fins dalt. En no fer-ho, s'aconsegueix crear una càmera aromàtica que es genera quan es mou abans de provar-ho.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
El govern confirma les negociacions amb Esquerra i els comuns per aprovar un segon suplement de crèdit de 1.800 milions d'euros que permeti mantenir l'administració funcionant amb els pressupostos prorrogats. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha agraït la col·laboració de tots els partits.
Treballar i parlar amb aquests dos grups parlamentaris que són els que van permetre la investidura. Del diàleg i del treball n'han sortit aquests tres, per tant tenim la confiança que pugui sortir un nou decret que acabi d'incorporar aquests recursos.
Avui el govern ha aprovat el primer suplement de crèdit per valor de més de 2.000 milions d'euros. És dimarts, 25 de març de 2025, i tenim més titulars. Tensió entre els diferents partits a poca estona del ple monogràfic sobre Rodalies al Parlament, en què el president Illa donarà explicacions. Sònia Kerr.
Esquerra i Junts per Catalunya demanaran la reprovació de la consellera Sílvia Paneque. En el cas de Junts, també volen el seu cessament, segons ha anunciat la portaveu parlamentària Mònica Sales.
I ens posicionarem perquè el Parlament vote i aprove la seva reprovació i el seu cessament, i veurem però què fan els seus socis de govern, Esquerra i els Comuns.
Per la seva banda, el PSC proposarà fixar un calendari pel traspàs del servei a la Generalitat.
El govern espanyol aprova la llei per la protecció dels menors en entorns digitals.
La normativa eleva als 16 anys l'edat mínima per obrir un compte a les xarxes socials, obliga a tenir controls parentals als mòbils i tipifica com a delicte la difusió d'imatges pornogràfiques generades per intel·ligència artificial.
El riu Segre multiplica per 10 el seu cabal a Lleida pel desembassament del pantà de Rialb entre la Noguera i l'Alt Urgell.
Les reserves dels embassaments continuen creixent i els que depenen de la Generalitat ja superen el 57% de la seva capacitat.
I volem saber si ha de venir més pluja. Lluís Mi Pérez, bon dia.
Bon dia, un temps del tot primaveral. El que estem tenint al llarg de les últimes hores, i de fet una bona mostra, és la situació actual. Núvols que creixen d'una forma evident, algun xàfec fins i tot que ja es va escapant al Prepirineu, gotellades a les comarques de Girona, també les de Barcelona, però entremig grans clarianes que de fet a hores d'ara també són les dominants a les terres de Ponent, cap a les Terres de l'Ebre o al Camp de Tarragona. Independentment en un temps d'hivern a l'Alt Pirineu, on hi està nevant, i de fet ho continuarà fent cap a l'Aran, nord del Pallars Sobirà i d'Andorra, a cotes d'uns 1.500 metres. Al llarg d'aquesta tarda compta amb algun patac d'aigua amb calamarsa i tempesta, que caurà sobretot entre el Vallès Occidental i Oriental, el Maresme, el Barcelonès, el Mollanès, el Bages i la comarca d'Osona, així com la de la Selva, i ja avançada la tarda a les muntanyes de Tarragona. Fins i tot aquest vespre hi haurà alguna tempesta intensa cap a les Terres de l'Ebre o les comarques de Ponent. Demà un temps una mica més tranquil, però encara a la tarda algun xafaguet al nord del país. Ho seguirem a la xarxa.
L'Ajuntament de Barcelona invertirà 300 milions d'euros en els propers 4 anys per tirar endavant el Pla de Barris,
que beneficiarà un de cada 4 ciutadans de la capital catalana, xifrant més de 300 actuacions a 27 dels 73 barris.
En cultura, la Catedral de Barcelona es converteix en la Talaia de la ciutat amb una nova experiència de realitat augmentada.
Des del terrat de l'edifici es podran identificar els principals espais emblemàtics barcelonins amb l'ajuda d'un dispositiu electrònic.
Esport, Roger Sánchez, nova cita al Palau per al Barça de bàsquet a l'Eurolliga.
Els blaugranes reben el Bayern de Munic a partir de 2:45 amb l'objectiu de continuar en les places d'accés al play-off de quarts de final i intentar aspirar al top 4, que donaria factor pista favorable a la sèrie.
El control de so Ivan López a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passen gairebé 4 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El govern confia aprovar un segon suplement de crèdit per valor de 1.800 milions d'euros que permeti el funcionament de l'administració amb els pressupostos prorrogats. La consellera i portaveu, Sílvia Paneque, ha confirmat que les negociacions amb Esquerra i els comuns estan en marxa. Justament avui el govern ha aprovat el primer suplement de crèdit, en aquest cas per valor de més de 2.000 milions d'euros. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia. El govern ha aprovat un decret llei de suplement de crèdit que augmentarà el pressupost prorrogat en més de 2.000 milions d'euros. Segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque, el govern és conscient que està en minoria, però també que cal tenir múscul per permetre enfortir els serveis públics. Per això ha agraït el to constructiu d'Esquerra i els comuns amb qui han acordat el suplement, però també l'exigència a l'hora de negociar. I s'ha mostrat esperançada d'aconseguir el segon suplement de crèdit de 1.800 milions.
Notem un to molt constructiu per part dels socis d'investidura, dels partits que varen permetre la investidura a aquest govern, però també molt exigent. Ha de ser així, així ho entomem, i això requereix doncs, de molt de treball. I això no és un escull, és un camí de negociació que ens hem marcat.
El suplement haurà d'aprovar-se al Parlament en un mes. D'altra banda, el govern també ha aprovat invertir 8,8 milions d'euros per augmentar l'oferta de cursos de català per adults. Hi haurà més professors i es crearan fins a 140.000 places a partir de l'any vinent.
Tensió entre els diferents partits a poca estona del ple monogràfic sobre Rodalies, que arrenca a les 3 de la tarda al Parlament i on compareixerà el president de la Generalitat, Salvador Illa. Junts i Esquerra demanaran la reprovació de la consellera Sílvia Paneque. A més, Junts també en reclama la dimissió. De la seva banda, el PSC proposarà fixar un calendari per al traspàs del servei a la Generalitat.
Segons dades de territori, Rodalies ha patit una incidència greu cada 2 dies i mig entre 2021 i el 2024.
Pere Sanz.
Junts apunta directament contra la consellera Sílvia Paneque i presentaran una proposta de resolució que inclourà la seva reprovació i cessament. La portaveu parlamentària de Junts, Mònica Sales, vol que republicans i comuns es posicionin pel que fa a la gestió de la consellera.
I ens posicionarem perquè el Parlament vote i aprove la seva reprovació i el seu cessament. I veurem, però, què fan els seus socis de govern, Esquerra i els comuns.
Doncs la portaveu d'Esquerra Republicana al Parlament, Esther Capella, ha avançat que demanaran la dimissió dels presidents de Renfe i Adif i la reprovació també de la consellera Paneque.
Per encaparrar-se a fer de paratxocs del Ministeri en lloc de posar-se al costat dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya.
I des dels comuns, el seu portaveu, David Cid, ha recordat a Junts que consellers de Convergència i Unió no van afrontar els problemes estructurals de Rodalies.
Sembla molt bé exigir responsabilitats a la senyora Paneque i evidentment nosaltres també creiem que ha de ser així, ha de donar explicacions i la senyora Paneque ha de donar la cara, però en tot cas aquí hi ha hagut governs durant 12 anys que hi havia un traspàs que s'havia de concretar i els consellers de territori han estat desapareguts.
Amb tota la consellera de territori, Sílvia Paneque, confia que el debat aquesta tarda de Rodalies s'afronti en to constructiu.
Esperem un to positiu, esperem que els grups parlamentaris tinguin, que segur que la tenen, la consciència que aquesta és una qüestió estructural del país.
És la primera vegada que la Cambra Catalana tindrà un monogràfic sobre el servei ferroviari.
El Consell Executiu d'avui també ha aprovat les modificacions d'impostos pactades amb Esquerra i els comuns. Entre elles, l'augment de la taxa turística, de l'impost de transmissions patrimonials i la reducció de l'IRPF per rendes inferiors a 33.000 euros bruts anuals, com us explicàvem ahir. Una rebaixa que els experts consideren necessària i que afectarà el 63% dels contribuents.
La presidenta de la Comissió Fiscal del Col·legi d'Economistes de Catalunya, Carme Jové, ha detallat a la xarxa l'impacte positiu que tindrà aquest canvi a l'hora de passar comptes pels rendiments del treball, que són els que afecten la majoria de la ciutadania.
Doncs bé, l'escala de tributació a Catalunya, pels que tenen les rendes més baixes, comença amb un 20%. Això vol dir que la majoria de gent que treballa li retenen, si té molts pocs ingressos, un 19%, i a Catalunya paga un 20%. Doncs bé, el que s'ha volgut fer és modificar aquest decalatge, que aquest 20% passi al 19%.
Per aquest motiu, Jové ha destacat que Catalunya fins ara era l'autonomia que més tributava de tot l'Estat.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Anem ara a Madrid. La Moncloa ha aprovat la llei per la protecció dels menors en entorns digitals. La normativa eleva als 16 anys l'edat mínima per obrir un compte a les xarxes socials, obliga els fabricants de mòbils a incorporar sistemes de control parental i tipifica com a delicte la difusió d'imatges pornogràfiques generades per intel·ligència artificial. Esther Minguell, bon dia.
Bon dia. Aquesta llei inclou reformes al Codi Penal per tal de poder protegir els menors en l'accés a l'entorn digital. Crearà ordres d'allunyament virtual entre agressors i víctimes, castigarà com a delicte qui posi material pornogràfic a disposició de menors i també la creació de continguts vexatoris amb intel·ligència artificial. Ho detalla el ministre de Presidència, Félix Bolaños.
Tipificamos las deepfakes de contenido sexual o gravemente vejatorio como delitos contra la integridad moral. Es decir, contenidos creados con el ánimo de parecer reales y de un alto grado de realismo para vejar a personas individuales o que parezca que están teniendo o bien comportamientos vejatorios o bien actividades de naturaleza sexual.
Aquesta llei que haurà de rebre el vistiplau al Congrés dels Diputats obliga també els fabricants de mòbils a incorporar sistemes de control parental. Eleva als 16 anys l'accés a xarxes socials i veta l'ús entre els menors del mecanisme de recompenses virtuals presents en molts videojocs. En l'àmbit educatiu inclou formació per alumnes i professors sobre l'ús responsable de les tecnologies i en sanitat preveu testos per la detecció de comportaments addictius.
A Catalunya, Educació prepara un nou model de formació afectivo-sexual que desplegarà el proper curs als centres. El departament està ultimant un document amb els aprenentatges a cada etapa educativa i que ha de passar per un procés participatiu per tal que entitats i professionals hi puguin fer aportacions.
Aquest nou model d'educació sexual integral es posarà en marxa el proper curs i vol treballar valors relacionats amb l'afectivitat i la sexualitat des dels 3 anys fins als 16. Ho ha explicat a la Comissió d'Educació del Parlament la directora general d'Educació Inclusiva, Susana Tarapiella.
El que volem treballar és tota una sèrie de valors que són importants, estiguis en l'etapa que estigui, i que són uns valors fonamentals per a una societat democràtica. És fonamental parlar del respecte, de la no discriminació, de la igualtat. Tots aquests valors dona igual en l'etapa educativa que estiguem. S'han de treballar i s'han de desenvolupar.
Aquest document es penjarà al portal de participació i podrà rebre aportacions per acabar de definir-lo. Inclou formació per als diferents agents escolars, com ara tutors.
Professionals del sector del lleure educatiu al barri del Raval de Barcelona s'han organitzat al voltant d'un nou col·lectiu anomenat Parelles. L'entitat vol denunciar la vulneració dels drets de les nenes i adolescents del barri que no participen en les activitats extraescolars, excursions o colònies. Anna Ruiz, bon dia.
Hola Marta, bon dia. És la denúncia que ha fet un dels professionals que donen suport a aquest col·lectiu. Es diu Lluís Morales, psicòleg i educador al barri del Raval.
Vam notar que hi havia un retrocés en la llibertat i els drets de moltes nenes i noies joves del barri després de la pandèmia. Va ser que a partir dels 11, 12, 13 anys, en funció de quan, parlant clar, de quan tenia la primera menstruació, aquestes nenes deixaven de participar en tots aquells espais que no eren estrictament acadèmics. Per exemple, doncs, s'implicava cuina, s'implicava dansa, qualsevol cosa que impliqués un mínim de contacte físic amb els seus companys masculins, per exemple, doncs, colònies, excursions, això en l'àmbit del lleure socioeducatiu. Companyes que formen part també d'aquesta assemblea ens expliquen que a l'Institut Públic també està passant això.
Per ella s'ha fet arribar la manca de participació de moltes nenes i adolescents del Raval a les activitats de lleure a diferents agents del barri, per avançar en una resposta institucional i social davant la vulneració dels drets de les menors. Aquest col·lectiu recorda que la Convenció dels Drets dels Infants recull el seu article número 31 que l'infant té dret al descans, al lleure, al joc i a la participació en activitats culturals i artístiques.
I més de 5.000 professionals de tota Europa assisteixen al Congrés Infarma, que se celebra des d'avui fins dijous a la Fira Gran Via de l'Hospitalet. En el marc de la trobada es presentarà una nova aplicació per al mòbil anomenada La Meva Farmàcia. També s'abordaran temes com els medicaments per perdre pes i els problemes de salut mental amb relació a la imatge corporal. Maite Polo, bon dia.
Bon dia. Fa uns minuts s'ha inaugurat el Congrés Infarma amb discursos del president del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona i dels Col·legis de Catalunya, Jordi Casas, també és president de l'Infarma, i de la consellera de Salut, Olga Pané, que ha ressaltat el valor de gran utilitat de les farmàcies de Catalunya com a instruments sanitaris. La consellera ha destacat els nous avantatges digitals, com ara la nova app La Meva Farmàcia, que es presentarà demà passat en aquest congrés i connectarà farmacèutics i farmacèutiques amb els usuaris.
Esa experiència que habéis anunciado, que va paral·lela a La Meva Salut, debemos encontrar la manera de que s'encuentren.
El programa científic d'Infarma compta amb més de 50 sessions que impartiran un centenar de ponents, com ara de la vigorèxia a la cosmeticorèxia, nous reptes en salut mental, la intel·ligència artificial a les farmàcies i els medicaments per animals.
Notícies en xarxa.
Són gairebé 3:45, primeres conseqüències del desembassament d'aigua al pantà de Rialp entre la Noguera i l'Alt Urgell. El riu Segre ha multiplicat per 10 el seu cabal al seu pas per Lleida en tan sols una setmana. De fet, des d'aquest matí l'aigua ja ocupa part de les zones enjardinades de la canalització. UAU Lleida Ràdio, Marc Ripoll.
Aquesta és una de les conseqüències del desembassament que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre manté des d'aquest dilluns al migdia al pantà de Rialp per regular el nivell de l'aigua en arribar gairebé el 100% de la seva capacitat. El cap de Servei de Planificació de la Confederació Hidrogràfica, Rogelio Galván, ha destacat els valors rècord als quals ha arribat el pantà de Rialp.
La situació en este sentido és buena, muy buena, en el Segre, en el Pallaresa, en el Llobregat Ribagorzana. O sea, la situación es muy distinta de lo que hemos vivido en 2024 y especialmente 2023, donde hubo una situación de sequía extraordinaria muy grave, también de las mayores que se recordaban, lo que no nos da idea de estos cambios tan drásticos que muchas veces tenemos.
Diverses poblacions per on passa el riu Segre, com Lleida o Balaguer, han restringit l'accés a la canalització.
Canviem de capital. Arrenca la nova edició del Pla de Barris de Barcelona, que beneficiarà un de cada quatre ciutadans de la capital catalana i que s'allargarà 4 anys. En total, l'Ajuntament ha previst invertir 300 milions d'euros per fer més de 300 actuacions a 27 dels 73 barris. Són 4 més que l'anterior pla. En té tots els detalls el Jordi Casino. Bon dia, Jordi.
Bon dia, Marta. El pati interior i el saló de cent de l'Ajuntament han estat els escenaris triats per l'alcalde Jaume Collboni per donar el tret de sortida del nou Pla de Barris 2025-2028, un instrument que per primer cop preveu actuacions en tots els de Ciutat Vella i intervencions específiques als barris de muntanya i el de nova creació de la Marina de la Zona Franca. Com en els anteriors plans, aquest preveu tota mena d'actuacions de petita cirurgia urbanística, de rehabilitació d'habitatges i d'adaptació al canvi climàtic, però també campanyes per fomentar la lectura i l'ús del català, projectes de benestar emocional o contra la soledat no volguda. Segons dades dels experts i gràcies al pla, l'índex de vulnerabilitat ha baixat un 3% i la taxa d'abandonament escolar un 7% en els últims 10 anys als barris on s'aplica.
Ho fem amb la convicció que aquestes polítiques de distribució de la riquesa són les que donen sentit a tota la resta de coses que fem. Quan estem treballant doncs, perquè la ciutat creixi econòmicament, tingui oportunitats, hi hagi activitat econòmica, ho fem en el fons també perquè aquest creixement i aquesta prosperitat arribi a tots els racons de la ciutat de Barcelona.
Només aquest primer any el nou Pla de Barris preveu invertir 40 milions d'euros, dels quals 30 seran per a millora de l'espai públic i 10 per a mesures de caràcter social.
Passem avui també pel Vallès Occidental. Els Mossos d'Esquadra han identificat 6 persones en el desallotjament del Casalet i el Calitxet de Terrassa, un habitatge i un centre social del centre de la ciutat ocupats.
Un ampli dispositiu policial ha desallotjat tots dos espais aquest matí.
Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
Els Mossos han anat traient una per una les persones que volien evitar el desallotjament. A l'hora d'entrar als immobles han hagut de rebentar les portes. Primer ha caigut el Casalet i després el Calitxet, on fins i tot han hagut d'utilitzar una radial. Aquí 6 persones han estat identificades. Escoltem el portaveu del col·lectiu, Francesc Argemí.
Un operatiu completament desmesurat per una resistència completament passiva i completament simbòlica. I bueno, la llàstima és que veiem una vegada més pues, com el que es prima són els diners per sobre les persones. Els interessos econòmics, els guanys empresarials davant dels projectes socials.
Com a resposta, el col·lectiu ha convocat una manifestació de protesta aquest mateix dimarts a les 8 del vespre amb sortida de la plaça del Vapor Ventalló.
El gran biòtop submarí de Torredembarra, el Tarragonès, s'ha convertit en un ecosistema ric i estable que està despertant fins i tot l'interès de projectes de recerca internacionals.
L'estructura construïda amb carbonat càlcic està afavorint la proliferació d'espècies d'alt valor ecològic.
Ona la Torre, Raquel Martínez.
Primer la van colonitzar microorganismes i formes simples de vida. A partir d'aquí, el ventall d'espècies s'ha anat ampliant, creant un ecosistema complex. Enguany ho està monitoritzant la Universitat de Barcelona en el marc del projecte europeu Ocean Citizen, que se centra en la restauració i conservació d'ecosistemes marins. Max Rota és el president de l'entitat impulsora del biotop Natural Arrif.
Els resultats són increïbles. No hi ha un projecte de restauració i conservació marina que amb tant poc temps tingui els resultats que estem tenint amb el biotop. I d'aquí també tot aquest interès de la comunitat científica.
El biotop està situat a uns 2 quilòmetres mar endins davant la costa de Torredembarra. L'estructura feta de carbonat càlcic ocupa una superfície de més de 2 hectàrees i té l'alçada d'una casa de 4 pisos, amb una base a 34 metres de fondària.
Al Gironès, els veïns de Bescanó han votat a favor de mantenir el toc de campanes de l'església de Sant Llorenç i ho han fet per àmplia majoria.
L'opció de conservar el repic ha guanyat amb més del 85% dels suports en una consulta organitzada per l'Ajuntament.
Televisió de Girona, Eduard Llinàs.
Les campanes de Bescanó seguiran tocant com fins ara. Una vegada finalitzada la consulta, amb 835 vots dels 4.271 que tenia el cens, l'opció de mantenir la situació actual ha guanyat amb el 85% dels vots, 713. Una consulta en la qual també es votaven, un cop finalitzades les obres d'urbanització del sector sud-oest, els noms pels dos carrers nous que s'hi han donat. Les dues opcions guanyadores han estat el del carrer de les Betes i carrer de l'Alba Bescanonina.
I repassem altres notícies destacades d'avui. Augmenten a 227 els morts per la dana del 29 d'octubre passat a València.
Els jutjats han declarat com a mortes a dues de les tres persones desaparegudes. Es tracta de Francisco Ruiz, de 64 anys, desaparegut a Montserrat després de salvar els seus nets, i Francisco Javier Vicent Fas, de 56 anys, desaparegut a Pedralba, al costat de la seva filla, també morta.
Tres detinguts en el desmantellament d'una plantació de marihuana amb mig miler de plantes en una casa de l'Ell, al Maresme.
Els tres arrestats són dos homes de 42 i 36 anys i una dona de 42. Estan acusats de tràfic de drogues i defraudació de fluid elèctric, ja que havien punxat la llum per valor de 14.000 euros. En l'escorcoll de la casa, la policia també hi ha trobat armes de fogueig.
I reduir un 25% el trànsit motoritzat a Barcelona permetria evitar prop de 200 morts prematures a l'any.
Ho afirma un estudi liderat per l'Institut de Salut Global de Barcelona sobre contaminació. Es conclou que fer aquesta reducció podria fer caure un 17% als nivells de diòxid de nitrogen. En cas de completar-se l'electrificació del port, la xifra ascendiria a 228 morts evitables anualment.
És moment per la cultura. La catedral de Barcelona es converteix en la talaia de la ciutat amb una nova experiència de realitat augmentada. Des del terrat de l'edifici es podran identificar els principals espais emblemàtics barcelonins. Serà amb l'ajuda d'un dispositiu electrònic. David Navarro, bon dia.
Bon dia. A través d'una aplicació instal·lada en un telèfon mòbil, la Talaia de Barcelona permet explorar la ciutat en 360 graus des dels recentment renovats terrats de la catedral. Sobre la imatge de la ciutat apareixen sobreimpressionats els punts d'interès que, quan l'usuari els toca, aporten informació detallada sobre 45 edificis religiosos, monuments i elements de patrimoni natural, com la Sagrada Família, Santa Maria del Mar, el Camp Nou o la Costa del Baix Maresme. El degà del capítol de canonges de la catedral, el doctor Santiago Bueno Salinas, ha destacat la situació privilegiada de l'edifici.
Fer-ho des d'aquí, des de la catedral, és molt interessant perquè és un punt molt cèntric. De fet, és l'únic punt cèntric que compta amb uns terrats, amb unes terrasses com les nostres, des de les quals es pugui gaudir de la vista tota la ciutat. Perquè, clar, si ens anem al Tibidabo queda massa lluny. O si és Montjuïc queda també en un costat. La Sagrada Família, que també és un punt molt alt, no compta amb unes terrasses tan àmplies on pugui haver-hi tanta gent.
La Talaia de Barcelona està disponible en 7 llengües i està inclosa dins del preu de l'entrada per pujar als terrats.
No deixem Barcelona, però canviem de temple. El patronat de la Sagrada Família ha preseleccionat els artistes Miquel Barceló, Cristina Iglesias i Javier Marín perquè proposin una creació artística per la façana de la Glòria.
En un comunicat, la Junta ha explicat que quan rebin els tres projectes dels artistes decidiran si el disseny el fa un de sol o bé es combinen les creacions d'algun dels preseleccionats. També indiquen que els treballs del temple continuen segons el calendari previst i que actualment es concentren en la culminació de la Torre de Jesucrist i en l'inici del terme final de la creu.
Passem ara per Girona perquè el Festival Estrenes ha seleccionat els artistes Minibus Intergalàctic, Laura West i l'Aranà, a qui ara mateix escoltem, dins la secció de Talent Gironí, una secció que intenta promocionar músics de la demarcació. Girona FM, Eulàlia Prades.
Es tracta de tres grups amb estils musicals molt diferents entre si que actuaran entre aquest divendres 28 de març i el 4 de maig dins la programació del festival. Es tracta de Minibus Intergalàctic, grup amb una proposta de rock psicodèlic, Laura West, cantant i productora d'estil pop experimental, i l'Aranà, amb una proposta elèctrica entre folk i clàssic. Així explicaven les integrants de l'Aranà, Anna Salai i Lara Magrinyà, de què es tracta el seu CD.
Això el que intentem és sempre, doncs en aquest cas, aquest primer disc, que es diu La Salamandra, agafar una línia, no?, que ens doni coherència per fer tot el disc. En aquest cas ha sigut la narrativa de Mercè Rodoreda, hem volgut investigar sobre la seva escriptura i fer cançons que parlin, doncs, això, de diferents textos seus.
Al final del festival, d'entre les tres propostes, se'n distingirà una que tornarà a la propera edició del Festival Estrenes a presentar el seu pròxim disc.
Arribem als esports. Que ens porta Roger Sánchez. Bon dia, Roger. El Barça de bàsquet continua afrontant duels decisius a l'Eurolliga.
Bon dia, Marta. Avui un nou duel. Aquest vespre, 8:45 davant el Bayern de Múnich al Palau. En aquesta cita que quedaran ja 4 jornades per tancar la lliga regular de l'Eurolliga, els culers busquen consolidar-se en les places d'accés directe al play-off de quarts. El capità del Barça, Àlex Abrines, espera fer valer el factor Palau aquest vespre.
Encara pots, jo crec que lluitar per ser cap de sèrie o quedar-te fora del play-in, inclús. Llavors, bueno, sabem que juguem a casa i tenim aquest avantatge, no?, de tenir la nostra afició amb nosaltres, no? Però bueno, ells també saben que ja es van guanyar allà i bueno, hem d'enviar un missatge des del primer moment a dir-los que aquí no es guanya.
El Barça arrenca la jornada 5è a una victòria de la quarta plaça que donaria factor pista favorable als quarts de final. Encara en bàsquet, la Champions masculina avui es tanca la lligueta de vuitens de final. El Baxi Manresa visita la Laguna Tenerife a partir de les 8, encara amb opcions de ser els quarts. Han de guanyar i esperar una derrota de la Regiana, que juga a casa davant el Petkimspor turc. Carlos Flores és tècnic assistent del Baxi Manresa.
Intentarem fer-ho el millor possible, com ho fem sempre en cada partit, i traurà una victòria i després esperar que els resultats ens acompanyin per intentar passar de ronda. Però bueno, crec que el prioritari és això, no? Anar amb aquest convenciment, creient que podem fer bé les coses i intentar treure la victòria.
Pel que fa al futbol, el Barça continua preparant el partit de dijous davant l'Osasuna a Montjuïc, en què recuperarà Íñigo Martínez i la majoria d'internacionals. Seran baixa pràcticament segura Rafinha, Araujo i Pau Cubarsí, que amb molèsties físiques avui s'ha entrenat al marge del grup. I, per cert, encara sense deixar el futbol, aquest dilluns coneixíem que els dos principals accionistes del Terrassa Futbol Club, que compta amb el primer equip masculí a la segona federació, posaven el club a la venda. Ràdio Municipal de Terrassa, Miquel Romagosa.
Els accionistes majoritaris, Constantino Sakiris i Jordi Cuesta, han decidit posar a la venda el conjunt agarenc. 1,75 milions d'euros. Aquesta és la xifra de venda per al total del 92% de les accions. Aquesta venda es portarà a terme sense deutes i amb totes les despeses fins al 30 de juny del 2025. Ahir al matí, reunió amb els treballadors del conjunt agarenc, on Constantino Sakiris tranquil·litzava a tota la plantilla i treballadors degut a aquesta nova situació o aquest nou escenari que s'obre des de fa molt poquet. Tot i que des de fa molts mesos tot feia indicar que aquest projecte de Constantino Sakiris no arribaria més lluny d'aquest 30 de juny. S'obre la porta a noves opcions per fer-se amb el Terrassa Futbol Club.
A l'Hockey Lliga masculina, ahir Barça 3, Calafell 2, remuntada blaugrana, 3 gols als últims 4 minuts i gol decisiu a l'últim segon. Tot i la derrota, l'entrenador del Calafell, Guillem Cabestany, estava satisfet amb l'actuació de l'equip.
Felicitar els jugadors, sento un orgull terrible del que fa l'equip i de com juga i de com es comporta, i amb aquesta actitud i aquest rendiment encararem les últimes 4 jornades i playoff amb la màxima il·lusió. Espero que la gent de Calafell se senti igual que jo, perquè l'equip s'ho mereix i val molt la pena.
A l'agenda esportiva d'avui també tenim waterpolo, partidàs a la divisió d'honor masculina, Sabadell-Barceloneta, segon contra primer.
Gràcies, Roger Sánchez, en prenem nota. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3 de la tarda. Nosaltres ho hem de deixar aquí, ens retrobem demà a les 2. Bona tarda.
La xarxa de comunicació local.
A navegar o participar en competicions de vela?
Fes-ho amb els equips de regates del Club Marítim Altafulla, en les modalitats de patí de vela júnior, hobbycat o windsurf.
Amb ells podràs navegar tot l'any, formar-te amb entrenadors titulats i amb experiència i introduir-te en el món de la competició.
Demana més informació al web www.clubmarítimaltafulla.com, al telèfon 977 65 02 64 o a l'adreça de correu electrònic cma@cmaaltafulla.com.
Navega tot l'any amb el Club Marítim Altafulla, el club de vela de referència al Baix Gaià.
Al meu país la pluja no sap ploure.
El camp
canvi climàtic asseca els rius, posa en risc l'abastament d'aigua i la producció d'aliments. Treballem per fer front a la sequera i garantir l'aigua, però cal l'esforç de tothom. Cada gota compte.
La pluja no la controles, l'aixeta sí.
Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
No hi ha temps per perdre, no busquis més l'amor. És molt difícil de trobar si el busques de genolls. Només pot aparèixer quan sap que és millor. Arriba per sorpresa i sense massa explicacions. Peixos en l'aigua, nadem en l'amor. Ni es busca ni es troba, t'arriba quan vol. Tu ves el teu aire i sigues amor. Quan menys ho esperis, vindrà per tu una fletxa.
Són les 3 de la tarda.
Les tardes d'Altafulla Ràdio, la ràdio del Baix Gaià.